caminar amb aquesta hora plàcida, intempestiva, una mica, vaja, una mica d'aquelles hores complicades en què hi ha molta gent que no sap si els carrers estan posats, si el món és viu i despert. Però sí, hem anat detectant en els últims temps que sí, i anem caminant xinutxano amb tranquil·litat, amb una mà a la butxaca i l'altra menjant el croissant de primera hora del matí, cap a un carreró perdut, recòndit, d'una ciutat desconeguda del nostre país, on hi ha palplantat des de fa molt de temps un bazar tancat, pany i forrellat en aquests moments, i que s'obre només aquesta mitja hora fins a arribar a les 8 del matí a l'interior, i ens espera sempre amb un somriure l'Albert Beorlegui. Què tal, Beorlegui? Bon dia.
Bon dia, punto, com anem?
Que, per cert, hi ha molta gent que m'està preguntant, sí, i alguns oients que, bueno, de fet ho fan de forma reiterada i una mica salpebrada durant la temporada, però estaria bé recordar-ho, que pregunten quina és aquesta música, quina és la sintonia del Bazar de les Sorpreses.
Doncs la sintonia aquesta correspon a una pel·lícula basada en una novel·la de Charles Dickens. És una pel·lícula relativament recent, té uns 15 anys, i és una pel·lícula que es diu Nicholas Nickleby. Nicholas Nickleby, una pel·lícula que va passar molt desapercebuda en pantalla, la va protagonitzar, entre d'altres, en Christopher Plummer, i és una típica història d'aquelles dickensianes, diguem-ne, de desenvolupament vital, molt ben portada. A mi la vaig trobar una petita joia, potser perquè no m'esperava res i em va entusiasmar, i la banda sonora és d'una compositora, de les poques compositores que tenim al nostre programa cinematogràfic, que es diu Rachel Portman, que és la mateixa compositora de Chocolat, de la mateixa compositora de La Leyenda de Bagger Vance,
sí,
o d'una altra pel·lícula que es diu, per exemple, Les normes de la Casa de la Sidra.
Sí, senyor.
Sí, aquestes tres bandes sonores, o aquesta quarta, si comptem el Nicholas Nickleby, són responsables de Rachel Portman, que té... Són temes aparentment senzillets, però que, home, jo em sembla que són una gran introducció per capbussar-nos en el bazar que cada setmana pretenem il·lustrar en aquest programa.
Un bazar on no paren d'arribar-hi cartes,
sí, tu,
manuscrites...
Ostres, aquesta molt... setmana n'han arribat unes quantes. Sí. Mirarem de racionalitzar-les, perquè, clar, jo, francament, tinc por que això sigui flor d'un dia i que la setmana que ve ens quedem sense res, i per tant les racionalitzarem. N'ha arribat, avui comentarem dues, una primera que ens ha arribat de Capmany, i que és un... Diu, resideixo a Capmany, la meva mare té 96 anys, viu sola a Figueres, i els diumenges li porto l'esmorzar, una ensaïmada, que la dona se l'espera amb molta il·lusió, i el trajecte de Capmany a Figueres és quan escolto el vostre programa.
Carai.
Diu que té 63 anys.
Amb l'olor de l'ensaïmada.
Això mateix. Que als 14 va entrar a treballar en una impremta, que és un gran col·leccionista, de fet es dedica a col·leccionar coses l'any 1994, i reivindica aquest patrimoni del país que tenim, que és gràcies, doncs, a persones que esmercen el seu temps en recuperar un material que en el seu moment no se li dona importància, no se li dona valor, però que amb els anys fa que sigui un descobriment. De fet, aquesta té una pàgina web, que és archivocine.com. El senyor Lluís Benejam.
Lluís Benejam, que també ens ha enviat aquesta carta.
Des de Capmany.
I una altra carta que té una història curiosa.
Sí, que no ens ha arribat a través de la bústia.
No, tot i que té el segell.
Sí.
I que és manuscrita. Això i
mateix,
està dins d'un sobre, etcètera.
Tots els requisits, sí.
Tots els requisits. Aquesta carta va arribar de mans d'un taxista que es va topar amb Òscar Andreu un dia d'aquesta setmana, el copresentador, codirector de La Competència, i que li va dir, que vas a la ràdio? És que segur que arriba abans si te la donga tu. És que sóc un gran fan del Beorlegui, del Bazar, i vull que li facis arribar aquesta carta, em faria molta il·lusió. I l'Òscar, amb aquella cara de sorpresa,
va dir.
em va dir, quan veus el Beorlegui? I dic, home, doncs el cap de setmana.
Clar.
I s'obre la jaqueta, en un gest molt cinematogràfic, diu, mira, li dones això.
Caram.
Que m'ho ha donat el taxista que m'ha portat fins aquí.
Doncs és una carta efectivament no escrita, a l'atenció del senyor Beorlegui, el senyor Bundó i tots els membres del programa, i és d'en Marc Jones i San Martino, i entre altres coses una carta molt maca, ens diu el següent: des que us vaig descobrir d'entre tota l'oferta radiofònica, sou una cita esperada en la meva activitat dominical. Recordo el primer dia que us vaig escoltar, era dins del taxi, sóc taxista, i vaig haver d'aturar el cotxe, estacionar-lo en un xamfrà i així poder-vos gaudir.
Carai.
Entre altres coses diu que, bé, sapigueu que els diumenges que treballo apago el taxímetre i us escolto des d'una cantonada indeterminada de l'Eixample.
Què diu ara?
I que els diumenges que no treballo ho faig dins del llit amb un cafè amb llet entre les mans. I apunta, sou el meu despertador. Gràcies per aquesta mitja hora setmanal que em recorda lo meravellós que és la ràdio.
Oi, que bé! Quina alegria.
Una reconcilia amb la condició humana, Xavi.
Home,
no em diguis que no, eh?
I ara ens imaginem aquell taxi que està aturat, que sí. Algú pica el vidre. I ell, no, ara no, ara estic aquí.
Marca el rellotge i diu a les 8,
a les 8
sí.
A partir de les 8, el que vostè vulgui. Però ara, de moment, deixi'm amb la meva mitja hora.
Molt bé. La setmana que ve tenim un parell de cartes més, la setmana que ve les mencionarem, eh? Però aquesta setmana, doncs, un agraïment ben especial a Lluís Benejam i a Marc Josa i Sant Martino, que han tingut la delicadesa i la gentilesa d'enviar-nos 100 cartes manuscrites.
En el dia que, per cert, avui que fem aquesta passejada pel Basar de la Sorpresa, us hem de treure l'smoking de l'armari, em sembla.
Doncs sí, perquè avui passarem pel Gran Teatre del Liceu per assistir a una de les últimes representacions de l'òpera que es pot veure fins al proper divendres, i que és la més coneguda d'un compositor rus anomenat Arthur Rubinstein. Encara que en va escriure 17 d'òperes, aquí no són gens conegudes, i de fet les representacions al Liceu han suposat la primera vegada que s'han pogut veure aquesta òpera a Barcelona. Estem parlant de Demon.
Enganya el nom de la... No?
Jo diria que no,
va de dimonis.
Va de dimonis, efectivament. El del dimoni. És una òpera en tres actes basat en un poema de Mikhail Lermontov que es va estrenar l'any 1875 i que explica una història, si més no, curiosa. Quan el diable s'enamora i fins i tot és redimit per l'amor.
Carai.
Fixem-nos que quan es va publicar la història original, l'any 1838, va ser considerada sacrílega.
M'ho diràs.
Va ser prohibida. Per tot això, avui dedicarem el Basar de les Sorpreses número 78 a la D. La D de dimoni.
Ai! Jo és que amb una vegada per passar per l'inferri ja en tinc prou, eh?
I vam passar fa uns quants mesos,
Home, si vam passar-hi. I em vas dir el cercle on estava jo.
El cercle número 2,
el 2
que els luxuriosos em sembla que era.
No recordo quin era
doncs
el meu cercle.
Però sí, va ser quan vam fer la I d'Infern.
Sí.
Avui visit...
És que és un lloc que no és agradable, ho sento.
Bé, només que ara per l'imaginari col·lectiu que tenim, no? Un lloc, diguem-ne, amb la caldera d'en Pere Botero,
sí.
No?
Si tot fos la caldera d'en Pere Botero, mira.
Amb flames per tot arreu i tot això. Clar, quan tenim la visió més adulta, més, diguem-ne, més greu, més perillosa, és quan, certament, la cosa és més inquietant. No, però avui no visitarem la Casa del Dimoni, sinó ens centrarem en la figura del seu inquilí. Com podem suposar, evidentment, és una figura antiquíssima, que és la representació de la maldat, que en el cristianisme es troba doncs, en un dels àngels que, recordem, es van rebel·lar contra Déu
sí.
I que van ser llançats a l'infern. Però la seva figura no només està present en el cristianisme, sinó que també la trobem en moltes cultures, fins i tot precristianes, com l'antiga Grècia, Egipte, Mesopotàmia o fins i tot a Pèrsia.
És interessant aquest punt de vista de no és una figura intrínsecament dolenta, sinó que és un àngel caigut.
Clar.
Que ha tingut un altre passat i s'ensorra en la misèria, no?
I aquest punt tràgic, gairebé Shakespearià, no?
Sí.
L'àngel caigut, aquell que va voler rebel·lar-se contra Déu, i llavors Déu el va expulsar per entendre'ns de l'Olimp.
I en pagues les conseqüències.
Ah, això mateix, Per tant, doncs, rep molts noms, varien segons la tradició. El podem conèixer, doncs, com Satan, Lucifer, però també Belial, Leviatan, Beritz, Balzabú, Astaroth, Tammuz, Baal i Moloch, però també títols com
oi.
El senyor fosc,
vols dir que llegits així tots un darrere l'altre no tindrem un problema en algun moment?
No, si es llegeixes uns darrere l'altre tots seguits i ho passes al revés, llavors sí, llavors tindrem un problema, eh? L'anticrist i el senyor de l'inframón, però per això he fet venir aquí un capellà. Senyor, vingui.
No, endavant, sí. A mi em donen mal
l'espina. Que beneixi una mica el basar,
sí,
Vull dir que... Però també, recordem-ho, senyor l'inframón o el príncep de les tenebres,
Que
aquest
sí,
punt aristocràtic, Amb la capa negra, i
el monarca del mal,
Això mateix, També se'l representa amb un número, que és el número de la bèstia, com bé sabem, que és el 666.
Que tothom sap que és el 666, el número
sí,
de la bèstia, però no sabem per què.
Per què, no? Sembla ser que el seu origen es troba en el capítol 13, verset 18 del llibre de l'Apocalipsi, que diu: qui tingui coneixement, que compti el nombre de la bèstia, ja que és nombre d'home, i la seva xifra és de 666.
Oh.
El perquè és aquest número i no cap altre té moltes explicacions. Es diu que la visió cristiana apuntava que aquest número és el 999 invertit.
Sí.
I el 999 què té de particular? Doncs que és el número sagrat perquè és 3 vegades 3
i 3 vegades,
que és el símbol de la Santíssima Trinitat.
D'acord. O sigui, com a número sagrat, el 3... Tres vegades.
Tres.
Per tant,
i tres vegades més, eh? Per tant,
9, 9, 9.
Per fill i Esperit Sant, eh? També s'apunta que, segons la numerologia, podria correspondre a diversos personatges de la història no caracteritzats precisament per la seva bondat. És a dir, la numerologia és aquella, doncs, aquesta mena de branca o pseudobranca que intenta atribuir, diguem-ne, a les lletres determinats nombres, determinats noms, i llavors poder així, més o menys, fer-ho quadrar. Quins són aquests candidats per reencarnar la bèstia? Doncs Neró, a l'antiga Roma, Calígula, Hitler, sí. O fins i tot el papa de Roma.
Què dius ara?
De nom genèric, no el nostre papa Bergoglio. Per allò dels falsos ídols, Fixem que un dels elements, diguem-ne, de la fi del món serà l'aparició dels falsos ídols, I un d'aquests pot ser un líder, diguem-ne, que arrossegui milions de persones. Aquest podria ser, evidentment, el papa de Roma.
Llavors, hi ha el número 666 per una banda, tot i que la ciència demostra, la ciència en aquest cas...
La numerologia, vols dir tu?
No, la numerologia, és a dir, els coneixements posteriors que hem tingut a través de documentació no apunten al 666.
No, i aquí hi ha aquella mena de desmentiment de llegendes urbanes que dius, home...
A tu posa nerviós, això.
Sí, tanta història i tanta tradició del 666 i resulta que poder va ser un error de traducció i de transcripció que diu, no, ai... Ai, no era el 666, sinó el 616.
Per què el 616?
Bueno, perquè hi han recents descobriments, com els papirs d'Oxirinc, on hi ha escrit el llibre de l'Apocalipsi, i es veu que no apareix per enlloc aquest 666, sinó el 616.
Ah.
I llavors es diu que
algú
va ser un error de transcripció.
Va haver una taca mal posada.
Sí, hi havia típics. I llavors, clar, imagina't, clar, engeguem a passeig, una tradició, diguem-ne, mil·lenària, de dir, ostres, sempre el 666, i ara resulta que és el 616. Bé, malgrat aquests elements tan inquietants, el dimoni està molt present també a la cultura popular, sobretot a casa nostra.
Mira, ara estava pensant que aquest cap de setmana i d'aquí uns dies es cremarà el dimoni de les festes de maig de Badalona, per exemple, però de dimonis...
Una certa controvèrsia, no? Ha
portat una certa controvèrsia perquè cada any, tot i que és d'aquelles coses curioses, cada any és una figura que té un rerefons polític. I aquest any ja era delicat fer-lo, doncs al final el dimoni és una mena de pres del 155 al darrere d'uns barrots. Intentant obrir-los, no? I ja hi han hagut les seves crítiques, evidentment. Però vaja, que es crema el dia 10, això segur.
Clar. Doncs sí, efectivament, el dimoni està molt present a la cultura popular i és per això que hem d'anar a un llibre de la Sílvia Lagarda Mata, que l'any 2014 va publicar un llibre que es deia El diable és català.
Carai.
I on parlava de la gran tradició que hi ha a Catalunya sobre el diable, que aquí representem, recordem-ho, de vermell, amb banyes, cua acabada en forma de fletxa i trident en mà, i que és pintat com un personatge, doncs, murri, entremaliat, però també una mica estúpid, i que acaba sent derrotat quan hi entra la virtut. A Catalunya, de fet, hi ha més de 70 noms per designar-lo. Hi ha el Banyeta, hi ha el Bufarut, hi ha el Mestre Boc, hi ha el Xirivelles, això, evidentment, totes les excepcions de les obres d'en Folch i Torres, dels seus pastorets, però també recordem-ho, hi ha molts accidents geogràfics que tenen el nom del
senyor,
diable.
Que ens agrada posar el nom del diable de determinades...
Per exemple,
a
Catalunya, aquesta, la Sílvia Lagarda, va comptar 12 coves que es diuen Cova del Diable, 29 torrents i barrancs que es diuen del Diable, 22 estanys del Diable, 13 castells del Diable i 31 ponts del Diable.
Carai.
Coneixem el de Martorell, que possiblement sigui el més famós de tots, no? Però n'hi ha moltíssims més. També hi ha més de 30 entrades directes a l'infern, és a dir, arran de tot el país.
Ah, sí?
Hi ha 30 entrades que t'asseguren amb un cartell de fora que...
Diu, pam,
go to hell, per entendre'ns.
Avall.
I això, evidentment, sense comptar els valls de diables que hi ha arreu del país. A banda d'aquest element, diguem-ne, popular, no podem oblidar que Catalunya és terra des de molts anys d'aquelarres, de misses negres, de pactes demoníacs, i que el manual per fer exorcismes més utilitzat a l'edat mitjana s'havia editat a Barcelona.
Oi, què dius ara?
És aquelles coses curiosíssimes, no? I ja que parlem de llibres, doncs coneguem la Bíblia del Diable.
Em sona que... Parlant de llibres, alguna vegada n'havies parlat d'aquest...
Quan vam fer l'illa de llibre i vam dir llibres rarets, doncs va sortir aquest llibre del diable.
Llibres rarets.
I és una història, home, certament curiosa.
La Bíblia
curiosa.
Del diable.
Sí. Es tracta del Còdex Gigas. Gigas vol dir llibre gran. La paraula giga, que indica una cosa... Ara ja no, perquè ara amb un giga
no
és res.
Un gigabyte. No,
però, clar, en el seu moment, fa 20 anys, un giga era bueno.
Giga gegantí.
Això mateix. Doncs llibre gran, doncs vol dir això, Còdex Gigas. I que també és conegut com el llibre del diable. De fet, és un antic manuscrit medieval en pergamí, creat a principis del segle XIII al monestir de Podlažice, a la República Txeca. De fet, és un llibre grandiós, amb pàgines que medeixen 92 centímetres per 50 i amb un gruix de 22 centímetres. No són 22 centímetres?
Hosti. Quin tros de llibre, tu.
Consta de 624 pàgines i pesa 75 quilos.
Com per posar-te la llegir al vespre abans de dormir.
El llibre conté la Bíblia, però també conté unes cròniques històriques del país, diversos tractats de medicina, uns encantaments màgics, una llista de persones mortes, que és com una cosa molt curiosa, i altres textos. Bé, què diu la llegenda sobre la Bíblia del diable? Doncs es diu que va haver-hi un monjo que es deia Germà, el reclus, que va ser condemnat a mort per la vida llicenciosa que portava el monestir i que va oferir un pacte, escriure en una sola nit un llibre que el salvés de la condemna eterna. Al veure que no podia fer, evidentment, en una nit, va fer un pacte amb el diable que, a canvi d'enllestir-lo, li va demanar que el seu rostre, el rostre del diable, aparegués en una de les pàgines, com així és. De manera que aquell llibre grandiós, una de les grans pàgines, conté, diguem-ne, el rostre del diable.
I se suposa que es va fer en una nit.
I se suposa que es va fer en una nit amb el pacte aquest amb el diable.
Aquestes 624 pàgines, eh?
624 pàgines i 75 quilos, eh? El llibre, per això existeix, ha passat per moltíssimes mans. De fet, fer una història de totes les mans per les que ha passat aquest llibre és fascinant. I ha estat trobat també en diverses ocasions, i avui, malgrat que té la fama de ser un llibre maleït, es pot veure a la Biblioteca Nacional Txeca. Per tant, és tot un referent, diguem-ne, amb literatura diabòlica, diguem-ho així.
Còdex Gigas.
Còdex Gigas,
el llibre del diable. Deixem llibres i passem a la música.
Correcte, perquè aquí les connexions amb el diable són infinites i de totes les connexions, de totes les bandes sonores, música, sinfonies, peces relacionades amb el diable, n'he seleccionat 3.
No sembla especialment diabòlica.
No, però és una peça coneguda, encara que podíem no sabem el seu títol, que és La damnació de Faust, és a dir, La condemnació de Faust, és la famosa marxa hongaresa d'Héctor Berlioz, estrenada l'any 1846, i que es basa de manera parcial amb el famós Faust de Goethe, és a dir, aquell pacte del diable que s'estableix entre aquell alquimista, no?, i el diable, no? Aquesta peça és curiós perquè no formava part de l'òpera original que va composar Berlioz, i va ser incorporada quan Berlioz va fer una gira per Hongria. Li van recomanar que quan anés per Hongria incorporés a l'òpera alguna peça que fes referència una mica al folclore hongarès, no?
Això vol dir que és com els cantants actuals.
Correcte,
que ara...
que diuen bona nit, Catalunya!
Bona nit, Barcelona!
No?
Això vindria a ser això del
Correcte.
Segle... què?
Del segle XIX.
Del segle XIX.
I llavors va... clar, perquè a més Hongria, en aquell moment, és a dir, a mitjans del segle XIX, es volia independitzar de l'imperi austríac. I per això què va fer Berlioz? Doncs va arranjar una cançó folclòrica hongaresa que va acabar esdevenint aquesta marxa que tots coneixem. Es va fer tan popular que va acabar incorporada per entendre'ns a l'òpera.
Aquesta és la...
és la marxa hongaresa...
La condemna de Faust.
De la condemnació, de la damnació de Faust d'Héctor Berlioz.
Anem per la segona, va.
No era massa diabòlica, aquesta sí que té aquests tons dissonants que dius, home...
Incomoden.
Si, això mateix, si fos composta ara o fa 50 anys encara s'entendria, però pensa que aquesta peça va ser composta a finals del segle XVIII, per tant resulta com molt contradictori, o si més no curiós, que fins a finals del segle XVIII pensem que és classicisme, tot a punt de començar el romanticisme. Bé, doncs és una peça que es diu El tri del diable i que va ser composta per un senyor que es deia Giuseppe Tartini, un compositor italià que va viure entre l'any 1692 i el 1770, i on s'explica que quan només tenia 22 anys es va allotjar en un convent d'Assís, i allí va rebre a la nit la visita del diable, que li va tocar una melodia amb un violí, que era aquesta.
Ai.
Quan es va despertar, va voler transcriure aquesta música i li va quedar aquesta sonata.
Carai.
La sonata El tri del diable, que és la peça més coneguda d'aquest compositor,
home,
Giuseppe
sí que,
Tartini.
Sí que et fa pensar que probablement el dimoni... bonic no toca.
Molt melodiós no serà,
no
ens enganyem. És a dir, no serà una cosa pastelosa, sinó serà una cosa dissonant i quin...
No tocarà el Paralisa.
Ah, això... que sabem que no va ser per Elisa, sinó que va ser per una altra,
sí,
per una altra senyora.
Teresa,
Ah, això mateix, la Teresa, efectivament. Doncs apa, un últim músic que es pensava que estava, a més, posseït pel diable, Niccolò Paganini.
Ah! Per què es pensaven que estava posseït?
Bueno, Niccolò Paganini va ser un violinista. El violí també ha sigut sempre considerat l'instrument del diable. No, no diabòlic, però sí un instrument, diguem-ne, com molt lleuger, que representa la, diguem-ne, la materialització de la vanitat humana, no? Llavors, Paganini va ser violinista, també va ser guitarrista, compositor italià, un dels més virtuosos del temps i reconegut com un dels millors violinistes que hi ha hagut a la història. A veure, aquest era un paio, diguem-ne, molt alt, cabell llarg i moré, que sembla ser que provocava desmais entre les dames que assistien als seus concerts.
Era molt guapo.
Més que guapo, era magnètic.
Intens.
Tenia una presència magnètica. I quan tocava, de més, l'iris dels seus ulls s'ocultava. De manera que només se li veia la part blanca.
Que vols dir que posava els ulls en blanc mentre
sí,
tocava?
Sí, com si entrés com una mena
en
d'èxtasi en trànsit, sí, no? Això va contribuir a forjar una llegenda que havia fet ell un pacte amb el diable. És a dir, clar, un tio que toca tan bé no pot ser mortal.
I si a més posa aquesta cara de boig?
I si posa aquesta cara, doncs encara més. Però la llegenda, diguem-ne, que no deixa de ser, diguem-ne, una curiositat, va arribar fins al moment de la seva mort. Quan va morir de tuberculosi, als 57 anys, es va prohibir que fos enterrat en terra sagrada.
Què dius, ara?
Estem parlant
per els dubtes que generava.
Ah, això mateix.
Tot i que morint-se també et donava la clau que no estava posseït.
Sí, clar. Que passa, és a dir, clar,
no,
com ho
no tenia,
no?
Vull no dir tenia que el favor.
No tenia el favor.
Que per... està molt bé, perquè quan es mor poden dir, ah, no, no, al final es veu que no. No era el cap diable
el
encarnat.
El matem si de cas no...
Sí, sí.
Bé, hem vist literatura, hem vist música, però, evidentment, si hi ha una branca artística que ha tocat molt el tema del diable, doncs aquest ha estat el cinema. Et proposo tres grans pel·lícules en el que el diable és protagonista i que, d'alguna manera o altra, reflecteixen tres moments de la vida, entre cometes, del diable.
Adelante.
Esto es lo que yo llamo una buena noticia. Enhorabuena, querida.
Gracias.
Felicidades, Rosemary. Estamos contentísimos, de verdad. No tenemos champaña a mano, pero esto servirá para salir del paso.
Oh, son muy
¿Para
amables.
¿Para cuál espera, querida?
Para el 28
venga,
de junio.
Venga, por aquí.
Oh, va a ser emocionante.
És curiós, querida, perquè aquest diàleg... A veure, jo perquè, clar, sabem de quina pel·lícula és La semilla del diablo, de Polanski, però té un punt inquietant. I la pel·lícula, malgrat que al principi transcorre, diguem-ne, amb un costumisme, diguem-ne, molt, molt, molt discret, però té aquell punt d'incertesa que Polanski va saber transmetre des del primer fotograma. Estem recordant, parlant de La semilla del diablo, pel·lícula basada en la novel·la d'Ira Levin, de l'any 1969, de la que se'n va fer aquest thriller psicològic dirigit per en Polanski i amb la Mia Farrow i en John Cassavetes de protagonistes. Va ser rodat a l'edifici Dakota, de Nova York.
Que La semilla del diablo és el títol que se li va posar a Espanya,
sí,
fent un gegantí spoiler.
Ah, efectivament, clar.
Perquè la pel·lícula originalment es deia... Rosemary's Baby.
Això mateix, dir, el fill, el bebè, el nadó... De la Rosemary.
De la Rosemary. Però aquí ja es deia que és el similla del diable, per
diable,
tant,
ja,
ja se sap que hi ha.
No pot anar-la a veure, no? Vull dir, ja sabem com acaba, no? De fet, és una pel·lícula maleïda, perquè alguns dels involucrats en el rodatge van patir diverses desgràcies. Tothom recorda, evidentment, que Polanski, al cap de molt pocs mesos, tenia la seva esposa, la Sharon Tate, que va ser massacrada i assassinada per aquella secta de Charles Manson, ella quan estava embarassada de 8 mesos a més, a Los Angeles, però també hem de recordar John Cassavetes, el protagonista, va contraure una hepatitis infecciosa que provocaria la seva mort anys més tard. L'edifici Dakota és el famós edifici on va ser assassinat d'en John Lennon. Per tant, la pel·lícula, el rodatge, tot plegat va estar envoltat, diguem-ne, d'un cert misteri. Que llavors els publicistes hi vulguin posar més pa que formatge, aquesta és una altra història. Però resulta molt curiós que aquesta mena de pel·lícules que aparentment, insisteixo, estem en una era racional, tecnològica, científica, res de les velles supersticions ens poden afectar, com d'alguna manera o altra, diguem-ne, aquell instint de por davant del desconegut acaba d'alguna manera infiltrant-se, no?
Això és La semilla del diable.
La semilla del diable, que és, per entendre'ns, el diable quan no ha nascut. Anem al diable quan... és un bailet. La pel·lícula, La profecia.
No tenemos mucho tiempo. Le pido que escuche lo que vengo a decirle.
Adelante, ¿qué es?
Debe aceptar a Cristo como salvador. Debe aceptarle ahora.
Perdone, padre, pero... por lo visto, quería usted hablarme de un asunto particular.
Reciba la comunión. Beba la sangre de Cristo y coma su carne.
Bé, si La semilla del diablo era inquietant, La profecia, 1976, dirigida per Richard Donner, feia molta por. No sé tu, Xavi, però a mi les pel·lis de por em fan molta por.
Sí, sí, sí.
L'objectiu,
És la idea.
Aquesta, recordem, o Gregory Peck i Lee Remick, que són aquella parella, diguem-ne, crec que ell és diplomàtic o té un, diguem-ne, un càrrec important, adopten un nen en estranyes circumstàncies i comencen a passar coses, De fet, va ser un altre rodatge que també van passar coses estranyes, fins i tot alguna mort, El rodatge de La profecia. malaltia, però és un dels clàssics per entendre's del cinema de terror dels anys 70.
Que no sé si la tercera, perquè has dit que faríem tres pel·lícules sobre el diable, també van passar coses estranyes.
Van passar moltes coses estranyes.
Sí?
Una pel·lícula rodada 3 anys abans de La profecia, i que és quan ja, bé, el dimoni, diguem-ne, ja està ben crescudet, eh? Vull dir que ja el tenim fet...
A tope.
A això mateix, a tope. Estem parlant, evidentment, de El Exorcista.
El poder de Cristo te obliga.
Espantós, això.
Oh.
I aquella banda sonora.
Quin patir, Déu meu.
Oh.
Oh.
Bé, què em dius de L'Exorcista?
Bé, L'Exorcista és, recordem-ho, basada en la novel·la de William Peter Blatty, dirigida per en William Friedkin, 1973, amb Linda Blair, una nena de 13 anys, que va encarnar a una nena posseïda, i amb Max von Sydow, el grandiós Max von Sydow, que només tenia 44 anys, però que era molt... O sigui, el van caracteritzar com a persona molt gran, i que tu vas tenir el privilegi d'entrevistar-lo en certa ocasió,
sí, senyor,
no fa massa.
Fa una temporada o dues a Sitges, precisament, que se li donava un premi honorífic precisament per la seva participació a L'Exorcista, com en tantes altres pel·lícules, i em va semblar un personatge sensacional, tot i que molt més enamorat del teatre que del cinema,
clar,
això també ho hem de dir.
Com a tot gran actor.
Clar, un actor de teatre dels grans, per entendre.
I L'Exorcista és una pel·lícula en la que ell hi surt poc, malgrat que la gent té l'associat, diguem-ne, com a protagonista.
Max von Sydow és el capellà.
És el capellà, perquè surten diversos capellans, el capellà gran, per entendre'ns. Però clar, recordar la trajectòria d'aquest senyor amb en Ingmar Bergman, amb el Sèptimo Cel, i en tantes pel·lícules. Bé, L'Exorcista va tenir tot un munt, diguem-ne, un encadenament de fets molt estranys. Un incendi va destrossar els decorats que estaven a punt de rodar, van paralitzar el rodatge durant sis setmanes, dos actors van morir quan la pel·lícula encara no s'havia estrenat, 7 morts més van passar, diguem-ne, relacionades amb la preproducció. Bé, hi ha coses, diguem-ne, que no s'acaben per entendre'ns de declarar el tot, però en qualsevol cas és un dels grans clàssics del cinema de terror. Tot i que quan la vaig tornar a veure, l'any 2000 es va tornar a estrenar amb el Cats Director, amb alguna escena afegida, i quan vaig anar al cinema a veure-la i vaig veure que hi havia preadolescents a la sala que reien amb aquella famosa frase de "Has vist la quadra, tu madre?" Vaig veure que els temps havien canviat molt,
sí,
i que jo no sóc d'eixe món, Xavi.
Avui, que d'aquí una estoneta saludarem l'Àngelo Hilde, com cada diumenge des de Galícia, i jo crec que el debat al voltant d'això de les pel·lícules i el terror i el diable és aquella frase a Galícia, que és "a ver les ailes".
A ver les ailes.
No?
Sí, sí.
No existeixen.
No existeix.
Però a ver les ailes. Sí. Regui, com sempre, moltíssimes gràcies.
Punto, com sempre, moltes gràcies.